Coneix món amb l'Institut Viatge. L'associació Com Soc Comunicació Social ha convidat a joves de diferents instituts de la província de Barcelona a apropar-se al turisme responsable que proposen entitats sense ànim de lucre. Al seu costat, han conegut altres cultures a través d'un programa de ràdio que podeu escoltar a continuació i al portal www.coneixmon.org.
Hola, bon dia. Nosaltres som l'Alba, la Natalie, l'Anna, l'Alejandro, en Fran, l'Abdel, l'Adrià, la Megui i el Lolo. El Lolo fa fotos. La Megui llegeix les preguntes de l'entrevista. L'Adrià és de l'equip tècnic. L'Alejandro i en Fran llegeixen el conte d'última hora. I jo, la Natalie, l'Anna, som locutores. Benvinguts. Avui us presentem el turisme responsable. Dins del programa Coneix Món, un programa per viatjar, conèixer cultures, menjars, danses, espais, gent, i amb un somriure us convidem que passeu l'estona amb nosaltres. Nosaltres som alumnes de primer d'ESO de l'Institut Lluís Companys de Tordera i ens hem endinsat a conèixer i valorar les diferents modalitats i funcionament del turisme, per tal d'entendre quina pot ser més beneficiosa pel país visitat i al mateix temps a la seva gent i al seu entorn. Sense malmetre, per tant, ens preguntem turisme consumidor versus turisme responsable. Són dos models diferencials que pensen que al temps es podran entendre el benefici del planeta. Com us dèiem, els models turístics i predominants es caracteritzen per transformar habitualment els costums del país visitat. La seva cultura s'entén com una mercaderia. Com a producte de consum, un mal de globalització que repercuteix moltes vegades en la destrucció d'ecosistemes i explotació de persones en alguns països. Darrerament, ha emergit a persones d'alta sensibilitat i de compromís per un món millor i el malestar cada cop més d'una societat que desitja viatjar, però no consumir per consumir. Es plantegen de tot plegat nous reptes, nous models de viatges que combinen plaer, solidaritat i sostenibilitat. La societat planteja un canvi i s'endevenen noves propostes que adopten la denominació de turisme responsable o altres apel·latius similars, de turisme just i sostenible.
Sostenible, responsable. Són paraules que sonen fort, però us recordem que representen dins del context de viatjar, de manera responsable i sostenible. De la mà d'un turista responsable i de l'entitat que promou aquesta modalitat de viatjar. Per parlar-ne més acuradament, avui entrevistem a l'Adrià, que l'estiu passat va anar a fer un voluntariat a Japó, amb la gent de Cucat, l'entitat. Coneguem l'entitat, la coordinadora d'organització de camps de treball de Catalunya, COCAT, que avui els tenim aquí amb nosaltres. Treballa per fomentar, potenciar i gestionar el voluntariat internacional i local com a eina de transformació i creixement personal i comunitari mitjançant el treball de xarxa amb el teixit associatiu local internacional i representant en aquest àmbit les entitats catalanes de camp de treball, desenvolupant sinergies que en potenciïn els resultats i fortaleses. La seva pàgina web és www.cocat.org, que podem llegir el que...
La COCAT és la coordinadora d'organitzadors de camps de treball de Catalunya, una plataforma d'entitats fundada el 2005 i integrada per totes aquelles entitats catalanes que organitzen camps internacionals des de fa més de 2 anys i que han volgut ser-ne membres. En aquests moments són membres de COCAT, Associació Cultural en Vall Fosca, Casal de Joves de Cardedeu, el CRUC, Fundació Catalana de l'Esplai, Fundació Escolta Josep Carol, RAI i Escalfor. Tots els membres de la CUCAT, com a entitats educatives de base participativa i social que som, volem promoure els camps de treball com una eina de voluntariat internacional per promoure l'intercanvi cultural. Apostem per potenciar i fomentar el coneixement de Catalunya entre els joves d'arreu del món. Des de la singularitat que la representa, tot coneixent la realitat social i cultural catalana. La CUCAT treballa en xarxa amb entitats catalanes i d'arreu del món per tal de construir un projecte integral de voluntariat que, partint dels camps de treball i el voluntariat de llarga durada, inclogui un treball per a la inclusió mitjançant el voluntariat, l'educació per a la sostenibilitat, la igualtat i la solidaritat internacional i l'educació en valors i per la participació social. Amb l'Adrià parlarem de la seva experiència, però abans coneguem un xic la nostra destinació, el Japó. Obligatori l'estudi de l'anglès a tots els instituts. Entre Catalunya i Japó hi ha una diferència horària de 8 hores a l'hivern i 7 hores a l'estiu. La seva capital és Tòquio. Té un govern que és monarquia constitucional. La seva moneda és el yen. Té una superfície de 377.835 quilòmetres quadrats. Allà parla en japonès. Tenen dues religions, Shinto i budista. Les despeses del viatge poden ser entre 1.000 euros i 1.800 euros. Per entrar, cal tramitar un visat que té una vigència de fins a 3 mesos consecutius. El seu transport. El Japan Rail Pass et permet circular tants cops com vulguis amb els trens Japan Rail, JR, Ferris, JR, i alguns autobusos de la línia JR. Es pot treure per 7, 14 o 21 dies. I el cost d'una setmana és de 28.300 iens. S'ha de comprar fora del Japó. A Barcelona el podeu adquirir a l'agència Jalpac. Consell de 100, 333, 5a planta, Barcelona. Un cop al Japó i quan tingueu el passi descanviat, ja podeu pujar directament a qualsevol tren JR. Sempre us demanaran el passi per entrar a l'andana o a l'estació i per sortir. És aconsellable reservar seient. Es pot fer a les estacions o per internet. Si arribeu a última hora i no teniu seient, haureu de pujar al vagó de seients no reservats. El transport al Japó és molt curiós. Tenen les grans línies que et porten en poc més de 2 hores a més de 500 quilòmetres. Però també els trens de rodalies, que s'assemblen als ferrocarrils de fa més de 20 anys. Ara parlarem de Tòquio. És la capital del Japó. Hi ha diferents companyies de metro a Tòquio i pagues segons el recorregut que facis. Hi ha unes màquines per a comprar els bitllets que es poden seleccionar en anglès, que marques el destí final per a segon import. Es pot fer transport sense comprar un nou bitllet, però si us passeu de parada, la porta no s'obre i has d'abonar la diferència. El cost d'un bitllet varia entre 210 i 260 iens. També s'ha d'anar en compte on es compra el bitllet. Sempre ha de ser al costat de la porta d'entrada a la teva línia, ja que si el compres en l'encreuament de les línies pots tornar-te boig per saber quina és la correcta i no serveixen les unes per les altres. Only a friend knows your secrets, so only eat. Kyoto. Turisme de Kyoto dona uns planells de la xarxa de bus que va als monuments i llocs turístics. Hiroshima. La línia d'autobusos costa 150 iens al trajecte, però també es pot treure un passi diari de 600 iens o bé un de 840 iens que inclou el ferri o un 2.000 iens que és per dos dies i que inclou el bus, el ferri i el telefèric. En general, en les estacions de tren solen haver-hi consignes que funcionen amb monedes. Pretend they love you now. Then behind they try to eliminate. El clima japonès. Té un clima suau i al tenir una longitud de 3.000 km pot variar força de nord a sud i és molt similar a qualsevol país de centre i sud d'Europa. La gastronomia. El que més sorprèn, però a la vegada és útil, és veure en tots els restaurants que tenen el menjar a l'aparador en reproduccions de plàstic, tasses de sopa, plats d'espagueti, carn, gelats, cervesa, etc. El que facilita a l'hora demanar el plat, ja que només s'ha d'assenyalar. El menjar és força econòmic i l'aigua és gratis, però també pots optar per restaurants a preus desorbitats.
Curiositats. Hi ha màquines de vending a totes les cantonades, on es pot comprar un cafè amb llet calentet. La Unió per Aigües Bici. Els UCB, amb xòrets d'aigua, calefacció i seients per a bebès, tipus trona. Els apartadors, amb menjar de plàstic, on es recera a la perfecció el contingut del pla. Gent treballant en oficis i s'han suprimit a Europa. Plegadors de bosses. La gent que té un refredat i molta gent gran es posa mascareta a la boca. En els trens, en algunes línies hi han vagons exclusius per a dones sí. L'entrada, els mateixos estan marcades a terra. Si us deixeu qualcom, no us amoneu. Torneu a buscar-ho, ja que ningú s'emporta res que no sigui seu. Per entrar a molts llocs us faran descalçar i fins i tot hi ha sabatilles per posar-te, però solen ser petites, sobre un 38-39. Si demaneu als guàrdies, solen tenir sabatilles més grans, apartades a un lloc especial. Patrimonis de la humanitat al Japó. En 1993, monuments budistes en l'àrea de Oriyuji i Mexico, Yakushami, Sharikami, Shanchi. En 1994, monuments històrics de l'antiga Kyoto, ciutats de Kyoto, Uji i Otsu. En 1995, poblats històrics de Shirakawa-go i Gokayama. 1996, santuari Shinto, Ditsukushima, Memorial de la Pau, en Hiroshima, culpa de Genbaku. 1998, monuments històrics de l'antiga Nara. 1999, santuari i temples de Nikko. En 2000, llocs Gusuki i altres béns associats al reinat de Ryuki.
Gent que no té prou, gent que ve el seu esprit, però ja vull córrer món, ja vull...
Us hem informat de les coses més conegudes i bàsiques del Japó. Per saber-les, les hem cercat en diverses fonts, llibres, atles i a les pàgines web. De fet, hi ha molta informació i difícil d'escollir-la, per poder dir en quatre pinzellades el que és Japó. Un país gran culturalment i ple d'innovacions. Hem treballat amb equip entre les tres classes de primer d'ESO i ens ha agradat saber coses. Les de l'àmbit musical i hem treballat amb el professor de música una cançó de bressol. També hem treballat l'art del paper, la papiroflèxia, i hem fet una postal plegable, on hem escrit els nostres noms en japonès. Però abans, un grup va cercar l'alfabet de l'escriptura japonesa, que es compon de tres sistemes, el kanji, el kana i el romanji. També hem fet fanalets reciclant gots de vidre. Hem estudiat la dansa i un grup ens va fer un ball. I algú ha intentat fer un poema, un haiku, però finalment hem escollit un conte que llegirem al final del programa. De turisme responsable o sostenible. L'OMT defineix el turisme sostenible com el turisme que satisfà les necessitats dels turistes i de les regions anfitriones actuals, al mateix temps que protegeix i millora les oportunitats del futur.
Fogueres manté dret.
El turisme responsable és una activitat que pot aportar grans avantatges en l'àmbit socioeconòmic i cultural i també pot promoure l'acostament i la pau entre els pobles. El turisme responsable ha de respectar els drets humans i ajudar a conservar l'entorn natural. El turisme responsable té un codi ètic. D'aquest, volem destacar aquest punt. El turisme responsable hauria de contribuir al desenvolupament sostenible integrant-se en l'entorn natural, cultural i humà.
Hola, bon dia, Adrián. Avui et farem unes preguntes sobre el teu trajecte al Japó i com t'ha anat.
Per quin motiu vas anar al Japó?
Bé, jo vaig començar a fer voluntariat quan vaig complir els 18 anys, perquè s'ha de ser major d'edat, i bé, abans d'anar al Japó vaig estar a Islàndia i em va agradar molt i vaig voler repetir l'experiència. En un primer moment volia tornar a visitar un país del nord o no sé, Islàndia una altra vegada, potser Groenlàndia, però en el moment que m'estava pensant d'anar a algun lloc a fer voluntariat va passar el tsunami i Vaig veure que hi havia camps de treball al Japó i vaig pensar que seria una bona idea anar a ajudar allà, que és on més el necessitaven en aquell moment. No?
Quant temps vas anar? Vas estar allà?
Bé, vaig estar unes 3 setmanes llargues, unes 3 setmanes i mitja, no arribeu més. I bé, vaig voler estar bastant temps per aprofitar el que és el bitllet d'avió, com heu comentat abans, també té un preu, no? El transport i tot això, i volia aprofitar al màxim la meva estada allà.
Què menjaves allà?
Doncs allà bàsicament estàvem a un camp d'arròs i menjàvem arròs. O sigui, cada dia menjàvem arròs per esmorzar, per dinar, per berenar i per sopar. A part d'això, com que has de comprar menjar barat, també, tens uns diners limitats, doncs bàsicament menjàvem això, arròs i poca verdura i una mica de carn també. I sobretot, com que érem, em sembla que érem 5 voluntaris de diferents països, doncs cadascú cuinava un plat, no?, cada dia. I llavors em va tocar menjar xinès, menjar coreà, menjar japonès, vaig cuinar jo coses d'aquí, i un dia vam menjar també menjar mexicà amb els ingredients que podíem agafar allà, no? Però molt bé.
Et va agradar la teva experiència allà?
Moltíssim. Jo ho recomano a tothom, que si algun cop a la vida poden anar a Japó, que hi vagin, perquè és un país impressionant i sobretot la gent és molt simpàtica, molt acollidora, diguem, no? I de veritat que pots parlar amb ells, pots demanar-li qualsevol cosa, ells t'ofereixen casa, t'ofereixen ajut, el que sigui. És un país amb molt bona gent, amb un paisatge impressionant i amb una cultura també molt bonica i molt èpica, sobretot. Ciutats molt boniques i bàsicament una experiència genial, ho repetiria i 100 vegades.
Quan vas anar allà ja sabies parlar japonès o...?
Sí. Bueno, de fet, abans d'anar a Japó, a mi ja m'havien parlat de que ja poc anglès parlen, encara que l'estudien, però no saben parlar anglès gairebé, i vaig pensar que seria una bona idea doncs, estudiar japonès aquí a Barcelona, perquè si no sé que aniria molt perdut. I bé que ho vaig fer, perquè si no m'hagués perdut molt. Vaig fer un intensiu de japonès abans d'anar-hi, i bé, vaig passar-me tot el mes de juliol estudiant japonès i la veritat és que em va servir de bastant perquè em vaig saber desenvolupar bastant bé, jo crec, pel que era.
Vas trobar a faltar el teu país?
Bueno, és que a mi m'agrada viatjar molt i ja, com que eren també les vacances de la carrera i tot això, doncs la veritat és que no, o sigui, jo volia tenir més vacances encara. I la veritat és que estava tan bé que semblava que fos casa meva, és a dir, no semblava que estigués a fora. No? Era diferent en si, però em tractaven tan bé i estava tan a gust que és com si encara estigués aquí, no? A Barcelona on sigués. I precisament per això pues, no ho vaig trobar a faltar.
Et va donar llàstima tornar al teu país?
Sí, sí, una mica sí, perquè després em vaig donar compte de moltes coses que té la cultura japonesa i nosaltres no tenim, que són molt importants, com és un respecte molt gran a les altres persones, no? Un respecte molt gran al treball sense ànim de lucre, no? O sigui, els voluntariats i tot això, doncs ells sobretot m'ho agraïen molt i també doncs també moltes costums que tenen allà i sí, ho vaig trobar a faltar bastant, sobretot el paisatge també, el viure allà pues era molt bonic on estàvem, a un bai que estàvem allà i era molt bonic i la veritat és que ho vaig trobar a faltar, sí.
Tenies molt de temps o més tenies un temps límit per estar allà?
Vols dir entre el camp de treball, vols dir? Entre...
Sí.
Sí, bueno, a veure, nosaltres treballàvem, diguéssim, 5-6 dies a la setmana, no? O sigui, no tota la setmana, i llavors, entre setmana i setmana, diguem, els caps de setmana, no sé, un parell o 3 de dies a la setmana anàvem a fer turisme, diguem, no? Jo estava a la zona d'Osaka, i una setmana vam anar a Kyoto i una altra setmana vam anar a Nara, que heu comentat abans també, hi ha uns temples molt bonics, i bé, jo de fet volia anar a 2 camps de treball, però per horaris no m'agafaven i al setembre començava la uni una altra vegada i llavors pues, vaig poder estar un mes però el vaig passar molt bé.
Com vas, doncs, suposo que va ser el primer dia que vas anar allà, et guiaves bé?
Bé, em va costar el seu perquè a veure, bàsicament és un lío tremendo. O sigui, ja diguéssim, les línies de metro i les línies de tren d'Osaka a l'aeroport ja era terrorífic, o sigui, era llarguíssim a sobre i hi havia, pues, imagina't, 400 parades de metro, al mínim, no? I me'n recordo que vaig arribar amb molt de jet lag, o sigui, vaig estar gairebé 24 hores entre avions, ponts aeris i tal, i vaig arribar mort, i llavors, o sigui, em va costar bastant, de fet, sí. Però, havent dormit, després t'acostumes, perquè si no t'acostumes vas malament també. I bueno, al principi va ser difícil, resumint, però no sé, sabent japonès i a sobre, que t'ajuden molt si et veuen perdut, o sigui, jo anava una motxilla, diguem, no? No? I em van veure, per exemple, tinc una història de quan estava a Osaka, el dia que havia d'anar al camp de treball, i llavors jo estava mirant un mapa perquè no tenia ni idea de com arribar. O sigui, jo sabia que havia d'anar a tal parada i tot això, però com heu comentat abans, hi ha diferents línies de metro i de línies de tren. I llavors era un lío perquè només sortien els mapes de les línies de tren on tu estaves. I recordo que vaig anar allà, estava mirant un mapa i em va venir a ajudar un home sense dir-me res i em va dir, on vols anar? I jo vaig dir, aquí. I em va portar personalment a l'estació on havia d'anar per agafar el tren que em portava allà i em va ajudar moltíssim. I aquestes són de les coses, no, que més agraeixo de Japó, que són una gent totalment, no sé, molt simpàtica i t'ajuden a qualsevol moment. I gràcies a aquest home també vaig poder arribar ja a temps, no? I després ja és simplement acostumar-se.
En quin lloc et vas allotjar?
Bé, quan vaig estar al camp de treball vam estar dues setmanes a Osaka, que no era Osaka, era un poble dels voltants, o sigui, i es deia, el poble es deia Tondabayashi, vam estar una setmana, i un altre poble que es deia Taishi. Llavors, ens vam allotjar a dues cases, diguem, cases, si es pot dir cases, dues cabanyes, diguem, no? Una estava, com he dit abans, en un camp d'arròs, i estàvem allà, feia moltíssima calor, me'n recordo, i bé, era una casa amb lo bàsic, una petita cuina, i dormíem amb matalassos, diguem, no? I després a Taishi vam estar a un bosc, estàvem a un bosc allà i vam dormir també una espècie de cabanya més gran. I bé, el que pitjor portàvem tots era que per les nits, doncs, tots els bitxos que et puguis imaginar, pues, sortien per les nits i bé, havíem d'anar amb molt de compte. Però per la resta va ser molt divertit.
T'agradaven els paisatges del Japó?
Moltíssim, sí. Anem a veure, el Japó té un clima molt especial, perquè a l'hivern fa molt de fred i a l'estiu fa molta calor, no? I doncs, el fer tanta calor, els boscos ja no són boscos, és una espècie de selva, no? I és molt bonic perquè els boscos no són com els imaginem aquí, no? No són boscos de pins o no sé, arbres que tinguem per aquí. Allà, per exemple, tenen boscos de bambú, i els boscos de bambú són molt bonics, són molt, molt, molt bonics. O sigui, us recomano que mireu fotos o el que sigui, perquè són molt bonics. I això em va cridar molt l'atenció. També em va cridar moltíssim l'atenció al paisatge urbà. O sigui, el paisatge urbà és com anar al futur, diguem, com anar dintre de 50-60 anys, perquè les grans ciutats són impressionants i són increïbles. I sobretot em va agradar moltíssim Kyoto. Kyoto ho recomano a tothom perquè és on estan els temples i aquestes coses. I Tòquio, doncs, és la ciutat, de fet, em sembla que és on viuen més persones del món, una cosa així, i realment és molt impressionant. I m'agradaria tornar, de fet, a Japó, i m'agradaria tornar al nord de Japó, que m'han dit que hi ha unes muntanyes molt boniques, i també al sud, que són les illes tropicals. I, per tant, sí, em va agradar moltíssim.
Bueno, moltes gràcies, no tenim ninguna pregunta més. Ara parlarem amb la Clara sobre la ONG.
Bon dia, Clara.
Bon dia.
Bueno, si vols, Si vols, et preguntem unes preguntes.
Molt bé.
Primer, quants socis teniu més o menys a aquesta ONG?
Nosaltres no tenim ben bé socis, el que tenim són voluntaris que participen als camps que fem des de COCAT o els que fan els nostres partners a nivell mundial amb les xarxes en les que formem part. I aquest any hem enviat bastanta gent, gent catalana que hagi marxat al món com l'Adrià. Han marxat 670 persones i gent que hagi vingut a Catalunya als camps que es fan aquí, 270 persones. O sigui, que Déu-n'hi-do dret.
Per què heu format aquesta ONG?
Doncs mira, la COCAT va néixer el 2005 amb la... Bueno, és, com heu explicat abans molt bé, és una organització que és coordinadora d'entitats. O sigui, no és una entitat en si, sinó que és una plataforma d'entitats. Què vol dir això? Que la COCAT té unes entitats membre i el que tenen en comú, a banda de fer... Són entitats bastant diferents entre elles, i el que tenen en comú és que totes organitzen camps de treball a Catalunya. Vale? Llavors nosaltres ens encarreguem de gestionar els projectes aquests, bueno, de coordinar-los i de buscar voluntaris del món que vulguin venir a Catalunya a fer camps de treball. I això ho fem a través de dues xarxes de voluntariat internacional, que es diuen Alliance i CCIBS, perdó. I bueno, de la mateixa manera que l'Adrià va marxar a una organització japonesa, doncs també les organitzacions de tot el món ens envien voluntaris a les nostres entitats. Llavors, diguem que, o sigui, la pregunta és com vam néixer, perquè vam fundar l'ONG, doncs la idea era aquesta, no? Coordinar tots aquests projectes i poder permetre que voluntaris d'aquí, de Catalunya, vagin al món a fer voluntariat i que voluntaris internacionals puguin venir aquí a fer voluntariat.
Què haguéssiu fet si no haguéssiu fet una ONG?
Ui, no ho sé. Quina pregunta més difícil. Jo hauria fet moltes coses segurament també, però bueno, mira, estem així treballant amb els nostres projectes i cada any surten més cosetes i... A banda de camps, també la COCAT té dues campanyes a nivell també de les xarxes en les que formem part, una que és d'inclusió social i l'altra que és de turisme sostenible, bueno, turisme sostenible, perdó, de sostenibilitat. I el que intentem és que, bueno, doncs per una banda, en la campanya d'inclusió és que joves amb menys oportunitats, ja sigui a nivell de discapacitats físiques o bé per problemes socioeconòmics, que no puguin participar en aquests projectes, ens intentem que sí que puguin fer-ho. I, per altra banda, amb el tema de sostenibilitat, el que intentem és que tot aquest moviment, tanta gent que movem, no? Enviem 670 persones i rebem 270, això implica un impacte mediambiental molt bèstia, doncs el que intentem és promoure que aquesta gent es mogui amb un transport que doncs, per exemple, en comptes d'anar amb avió, doncs que els que se'n vagin més a prop, que se'n vagin amb tren, no? O que els camps que es fan aquí, doncs promovem que facin pràctiques sostenibles, que reciclin, que facin servir productes de comerç just o de producció ecològica, no? Llavors no sé què hauríem fet si no estiguéssim fent aquesta organització, però bueno, ens hem inventant coses cada any també.
Els vostres projectes estan ubicats arreu del món o només a Catalunya?
Doncs a tot arreu. De fet, o sigui, de la mateixa manera que COCAT està a Catalunya fent projectes aquí, a les xarxes de les que formem part també hi ha entitats com nosaltres, a molts països, no? A Japó com la de l'Adrián, que em sembla que es diu NICE, no?
Sí.
Hi ha moltíssims països, no a tot arreu, però en molts països i gairebé tots els continents. I sí, sí, hi ha moltíssims projectes, moltíssimes organitzacions, per tots els gustos i per tots els colors.
D'on va sorgir la idea de formar aquesta ONG?
Doncs, bueno, una mica en la línia del que he dit abans, no? De la necessitat de que aquestes organitzacions que aquí a Catalunya fan projectes, doncs coordinar-les, no? Que no fos cada organització que es busqués els seus voluntaris, que seria molt complicat perquè no coneixes, no? Quines organitzacions hi ha al món que fan voluntariat com tu i no pots anar trucant a totes, ei, escolta, enviem un voluntari. Doncs, bueno, hi havia la intenció de coordinar tots aquests projectes en una sola plataforma i va sortir d'aquí. Idea.
Des de quan heu fundat aquesta ONG?
El 2005 es va fundar la COCAT.
Per a vosaltres, què és el turisme responsable?
Nosaltres, a veure, no treballem ben bé turisme responsable, sí que, com he dit abans, no? Amb la campanya de sostenibilitat promovem que qui es mou ho faci de manera sostenible i sent responsable, no? Amb el que implica aquesta mobilitat a nivell mediambiental, però treballem més temes de voluntariat, no? I la intenció és... també té a veure, no?, amb totes les coses que he explicat abans, de què és el turisme responsable i no? De tot aquest conèixer les persones en lloc d'anar a conèixer només els llocs o anar a intentar aprofundir una mica més en la cultura, doncs creiem que el voluntariat, no, suposa un, o permet, no, un intercanvi cultural. O sigui, diguem, no sé si, com que l'Adrià no m'ha explicat gaire, ho explicaré jo una mica. Un camp de treball, sabeu el que és, més o menys?
Sí.
Sí?
Una mica.
Una mica? Voleu que us expliqui?
Vale.
Vale, un camp de treball és una experiència d'unes dues o tres setmanes en la que un grup de voluntaris internacionals, d'entre unes 7 i 20 persones, depèn de cada projecte, es troben en una comunitat local, pot ser un barri, pot ser un poble, pot ser una ciutat, i duen a terme un projecte, que també hi ha temàtiques múltiples. Pot ser temes més socials, pot ser treball amb joves, amb nens, amb gent gran, pot ser temes físics de construir un, jo què sé, una escola, o bueno, construir una escola no, però pintar una escola, o no sé, per exemple, també hi ha temes mediambientals, de netejar boscos o coses així. Llavors, bueno, diguem, projectes mils, doncs bueno, la intenció és que a través d'aquests camps de treball, no, com que hi ha un grup de voluntaris internacionals, si jo, bueno, no sé amb quantes nacionalitats et vas trobar tu, Adrián?
Doncs amb 5, sí, crec que érem Japó, Corea, Taiwan, México i jo, que era d'Espanya, no? 5, 6.
Sí, acostumen a ser, la intenció és que hi hagi grups com molt diferents, perquè tu per una banda coneguis el país on t'estàs anant, però per altra banda també coneguis tota la gent que ve d'altres països a fer la mateixa feina que tu, no? Llavors la intenció també, tot aquest conèixer persones, no, i treballar conjuntament, doncs creiem que també és una manera, no, de, no és turisme responsable, però bueno, por ahí, por ahí.
Quins projectes has dut a terme a Catalunya?
Doncs mira, ara mateix, com m'heu explicat abans, les nostres entitats membre cada any fan camps de treball. L'any passat, si no m'equivoco, hi havia uns 13 camps de treball, entre 13 i 15 camps de treball a Catalunya, fets per 8 entitats que formen part de la COCAT. I bueno, hi ha projectes de tota mena. Hi ha projectes que són més mediambientals, hi ha, sí, sobretot hi ha molts temes mediambientals, i tots són camps de treball també. Després també hi ha grups de voluntaris locals, o sigui que no només movem voluntaris al món a fer camps de treball, sinó que també quan tornen a Catalunya el que volem és que, bueno, que la gent s'impliqui. Per exemple, l'Adrián no se'n va anar i es va oblidar de nosaltres, sinó que al cap d'un temps de tornar vam fer una trobada de voluntaris i llavors l'Adrián va venir a explicar la seva experiència. Avui, per exemple, també està aquí, no? La intenció és que després del camp hi hagi una implicació aquí, no? No és només ser responsable quan estem a fora, sinó també en el nostre dia a dia aquí és molt important que siguem responsables, no? I que siguem conseqüents amb el que pensem i, bueno, que siguem això, no?
Bueno, gràcies, ja no tenim cap pregunta més.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
De res. I ara l'Alejandro i en Fran ens explicaran un conte que es titula Yosaku i l'ocell màgic.
Hola, em dic Alejandro i amb el meu company Fran us llegirem el conte d'en Yosaku i l'ocell màgic. Fa molts anys hi havia un noi molt pobre que vivia en una caseta enmig d'un bosc. Aquest noi s'anomenava Yosaku. En Yosaku es guanyava la vida recollint llenya a la muntanya per després vendre-la a la ciutat. Un dia que nevava i feia molt fred, Yosaku va anar a vendre la llenya. Els diners de la venda es compra menjar. El camí de tornada sentí uns sorolls estranys. S'hi acosta i va veure un ocell en una trampa. Pobre ocell, va dir Yosaku. Ara t'ajudaré. Es deslliga de la trampa. L'ocell va marxar volant, content, fent vols d'alegria pel cel i donar-li les gràcies a Yosaku. Yosaku, que tenia molta gana i molt de fred, se'n va anar cap a casa seva. Mentre s'encenia la llar de foc, va trucar a la porta. Van trucar a la porta. Qui deu ser? Es pregunta en Yosaku. Quina sorpresa! Quan obri la porta es troba una noia preciosa, que tenia molt de fred. Yosaku, que era bo, li va dir, passa't i escalfa't. Josaku va preguntar a la noia on anava i ella li va dir que anava a visitar un familiar que vivia a prop d'aquell camí. És de nit, va dir Josaku, i ella li va demanar per quedar-se a dormir aquella nit, ja que era molt freda. Sí, m'agradaria, però sóc pobra i no tinc llit, tampoc gaire a menjar. No en cal, gràcies. Doncs bé, pots quedar-te, va dir en Josaku. Durant la nit, la noia va fer tota la feina de la casa. Què? Quan Josaku, al matí, es va despertar i va veure tot tan net i ordenat, es va posar molt content. Va continuar nevant un dia i un altre. I ella li va preguntar, puc quedar-me fins que acabi de nevar? És clar que sí, va dir en Josaku. Passaven els dies i no parava a nevar. Josaku i la noia es van enamorar i un dia ella li va dir a en Josaku, que et vols casar amb mi i així sempre estarem junts. Sí, va contestar en Josaku. A partir d'avui em pots dir Otsuru, va dir la noia. Després de casar-se, ella va treballar molt i ajudar molt al seu marit. Josaku era molt i molt feliç. Un dia, quan Josaku sortia per vendre la llenya, Otsuru li demana que comprés fils. Otsuru prepara mentre està en el teler i teixit. Quan va tenir els fils, Otsuru va demanar a Josaku que no entrés a l'habitació mentre ella estigués teixint la roba. Otsuru va passar 3 dies teixint sense sortir de l'habitació i no menjava ni dormia. Quan va acabar de teixir, va sortir de l'habitació immediatament, li ensenya el teixit a Yanishiki, a Josaku. Josaku queda meravellat. Quina roba més bonica.
Podries vendre el teixit a la ciutat i així podries treure molts diners, va dir-li Otsuru. Josaku, quan anava a la ciutat, anava dient als senyors rics si volien a Yanishiki. Però el rei, mentre passava pel mercat, va veure aquell teixit d'Anaishiki, tan bonic, i el va voler comprar. Llavors li va donar molts diners a Josaku per aquell teixit tan i tan bonic. Josaku tornà a casa molt content i li va donar les gràcies a la seva esposa Otsuru i li va dir que el rei volia més a Anaishiki. Ja en faré més, va contestar Otsuru. Aquesta vegada també triga 4 dies per fer-la sense ni menjar ni dormir. Estava molt dèbil quan va sortir de l'habitació. Ella va dir, he acabat de fer-lo, però és l'última vegada que ho faig. Sí, sí, va dir Josaku. Si tu et posessis malalta, jo patiria molt. Josaku va portar el rei a Anaishiki i aquesta vegada també li va donar molts diners. Però per fer el kimono de la princesa, li va dir al rei, necessitaré més teixits. Josaku li va dir que ja no se'n podia fer més, que era impossible. Però davant l'amenaça del rei, que si no ho feia el degollaria, Josaku va haver de cedir a la força. Josaku li va dir a Otsuru que hauria de fer teixit per última vegada un altre a Yanishiki. Otsuru va dir que ja ho faria i va començar a teixir la seva habitació com les altres vegades. Estic molt preocupat. Triga molt a sortir de l'habitació cada vegada de la prima més. Com que ell estava tan trist, volia mirar que es trobava Otsuru. Ja no tenia paciència. Va trencar el compromís i va mirar de l'habitació. Oh, un ocell! Un ocell estava teixint amb les seves plomes. Llavors l'ocell es va girar i va veure a Yosaku i es va transformar en Otsuru. Al final m'has descobert el secret. Jo sóc l'ocell que un dia vas ajudar. He vingut per tornar-te el favor, però de marxar perquè però he de marxar perquè ja saps el meu secret. Otsuru li va dir: "Perdona'm, no marxis", li va dir Yosaku. Però ella es va transformar en un ocell una altra vegada i se'n va anar. Yosaku va cridar plorant: "Espera'm, si et plau, sisplau, torna aquí." L'ocell es va enlairar fent uns sons de tristesa. Fi.
Munt els hangars de Berlín, plens d'equipatges i se torna contra l'inambiat una freqüència que fa...
Moltes gràcies per haver vingut, l'Adrià, el viatger de Japó, i la Clara de Cocat. Des de l'Institut Lluís Companys de Tordera ens acomiadem. Fins aviat.
Podeu escoltar de nou el programa, veure les fotografies dels joves periodistes i conèixer moltes més coses sobre el turisme responsable al portal www.coneixmon.org. Coneix Món amb l'Institut Viatge.
Tout le monde en casse-crié. En vrai, la violence au camp va y t'y payer. la mousse en bléla. Mousse en pays, mousse en pays, c'est la mousse en bléla. Ouais, ouais, ouais. Mousse en pays, mousse en pays. Oui, oulé, 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 oulé.
Tout le quartier a nous rassemblé. Bah nous l'homme même en maïla. Tout commune a nous rassemblé. Bah nous l'homme même en pays. C'est tout le peuple qui nous rassemble. C'est un pays à besoin là. Tout le monde pour réconcilier. Pour pays avancer.
En tout pays solido. Mandi en tout pays solido. Mais qui gâte nous. En l'eau nous comptons ça.
Nous gâte chire nous. Nous
pas où ça.
Nous gâte gâte nous.
Nous comptons ça.
Nous gâte chire nous.
Et puis physique ou pas policier, toujours pas rêver, guetter ou pas gendarme, ou tire ni en âme en l'air, ou servir l'esprit, ou mettre ouais côté force là, yeah. Nous dis qu'on s'habille faire le king, tout qui me dit, je dis c'est en même temps, mais c'est guetta en l'or, à force que mes choses me assurent, la tête en dieu, oh 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 oh, loin tout de ma nivelle. Nous dis qu'on s'habille faire le king, tout qui me dit, je dis c'est en même temps, mais c'est guetta en l'or, à force que mes choses me assurent.
Ya, 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 ya. Uchi unizam su, uchi unizam la.